Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 176. Si no hi ha un gir de guió, el giro. Ja te amo.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Probablement aquesta edició del Giro d'Itàlia no passarà a la història com una de les millors que recordem. Vingegaard es presentava a la sortida com a clar i únic candidat a la victòria final i, entre situacions trobades i d'altres acceptades, ningú s'ha decidit a discutir-li aquesta condició. I això, clar, ens ha deixat un Giro pobre, en la que és sempre la lluita més important, la de la general. Ara bé, primer que encara queda una setmana, i segona, que aquesta, la de la lluita per la general, no sempre és la més bonica ni la més interessant. Hi ha hagut etapes que han valgut molt la pena i també situacions que ens conviden a aturar-nos per analitzar-les. Avui amb el Fletxa buscarem i remenarem. Però què ens amaga l'actuació de Vingegaard al Giro fins ara? Què ens diuen els seus números? I en aquesta línia, quin Vingegaard ens podem trobar al Tour després del que estem veient els dies per Itàlia? I tocarem també, més enllà d'aquestes preguntes, la polèmica del circuit de Milà i de la posició de cotxes i motos quan hi ha una fuga. Són queixes reals? Són excuses? Va, ens hi posem amb un Ràdio Volta que comença a mirar una mica el Tour. No vull passar-me de frenada, que encara tenim el Giro en marxa, encara no està sentenciat al 100%. Però és que queda poc més d'un mes per al desembarcament del gegant d'Asso a casa nostra i, com és evident, aquest gran depart ens el mirarem amb molt més detall. Avui entrevista al Roger Adrià per analitzar el seu pas per les Ardenes, ja sabeu, un dels seus terrenys preferits, ho fa amb autocrítica, però també per parlar de l'aterratge del Tour a casa seva, i és que el Roger serà l'únic ciclista de Barcelona ciutat que disputarà aquest proper Tour. Ell, de fet, és de Vallvidrera, ha mamat Collserola des de petit, és a dir, que ja sabeu per on vaig. Segona etapa, I deixeu-me que us digui encara una altra cosa, d'aquelles que s'han de llegir entre línies. En el moment de preparar aquest podcast no hi ha cap notificació oficial ni cap pista pública, però aquest proper dissabte comença el Giro d'Itàlia femení i ho farà oficialment i a dia d'avui sense cap ciclista catalana. Això és la previsió. Remarco això, i ja m'entendreu, oficialment i a dia d'avui, en el moment de gravar aquest Ràdio Volta, sense cap ciclista catalana. Quina serà, però, la realitat? Ens hi posem de seguida, ja m'haureu entès, Ens hi posem de seguida amb un resum sonor que centra en el Giro d'Itàlia, però que també fa aturada la clàssica de Durango d'ara fa just una setmana, no ens va arribar a temps, de l'últim Ràdio Volta, i també amb la més recent volta a Burgos amb una Mireia Benito que va fregar la victòria d'etapa i va fregar també el podi final. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Sons de la setmana.
Los últimos respetos que tienes ya antes de coronar Goiuria.
Lasterketa hemen dago. Orantxe Pablo Blasik erritmoa bizitu egindu eta aldaketa horrekin evita Musik sufritzen ari da. Tauels ere bai. Blasik, que se va. Apretado, ha metido piñón. Y no puede ni evita Musik ni Tauels por detrás. Trata de llegar Rijan Marcus, pero tampoco lo consigue. Paula Blasi se va como un rayo.
Pues acaso se pone más nerviosa de lo necesario, pero sorprenderla a 500 de meta es imposible. Va a salir a tu rueda y te va a arrebatar.
Ahí vemos a Miss Abredebol, cómo está mirando atrás. Está vigilando la distancia. Está mirando la distancia y vigilando a Mireia Benito para que no la sorprenda con una arrancada.
Ahí
se lanza Mireia Benito. Miss Abredebol se alza también sobre los pedales. Vemos el sprint a dos. Van a ser la que gane, la que se imponga.
Vamos,
va a tener
Mireia
el mayor, pero no, ya pasa a Miss Abredebol. Cabré de Wol, que va a alzarse con la victoria en esta tercera etapa de la Vuelta a Burgos y se va a hacer con el maillot de líder. Celebra mi saber de Wol. Bravo por Mireia.
A ratificar su poderío, va a demostrar que vino a esta carrera para ganar esta etapa. Y yo creo, créanme, que lo va a hacer. Falta mucho, sí, falta mucho, pero miren este tiempazo. Traerás una bomba. Destroza todo el semental italiano. Y ahora sí, mamma mía, prepárense. Quiero ver quién baja. 45-53. Una cosa de locos. De locos, créanme. Lo que ha hecho Pipo gana.
Hay que esperar. Lo sigue Harper, Brazo, Fiulisi. Entrados entre vallas, se sabe mucho más rápido el corredor ecuatoriano Enric Mas, que lo ha hecho todo por intentar soltar a Llamacer. La desesperada salta Enric, le coge la rueda a Narváez. Ecuador que vibra con la posible y probable tercera victoria de Jonathan Narváez. Vamos a ver que está intentando aguantar, no puede, va a ganar Narváez. Gana Narváez desde el playón de San Francisco. Tris, 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 tres.
At a race he hadn't been to until the other week, but it's been a lesson in control from Visma Lisa Blake. Vingegaard wins again in the mountains and moves into the Magna Rosa.
It may have seemed inevitable at the start of the day, it has been so impressive to watch it executed.
Un manipolo alle loro spalle, ma c'è confusione che se lo vediamo vicino alle transenne.
Avanti.
Sono partiti. Sì, sono partiti con Lavic in progressione. Marcellusi prova a uscire. Lavic tiene la bicicletta davanti a tutti. Fa il colpaccio a Milano. Che peccato, se ne va la chance della vita per Maestri e Marcellusi.
Sì, peccato.
L'incubo che avevamo si è materializzato.
Lo sospettavamo. Io immaginavo che Maestri.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem començat aquest resum sonor mirant molt enrere, just fa una setmana amb la clàssica internacional de Durango, amb la Paula Blasi anant-se'n en solitari a la pujada del Goiuria a 8 quilòmetres de meta, imposant-se, guanyant també a Durango després de la Vuelta, després de l'Amstel, i que situa segona al rànquing UCI amb aquestes 3 victòries del 2026. A Durango ho va fer amb l'equip de desenvolupament, amb el Devo de l'equip UAE. Tot i així, les seves prestacions van ser absolutament de World Tour. Veurem ara amb el Giro d'Itàlia com canvien aquests números, però ara mateix la Paula segona al rànquing UCI. I a la Volta a Burgos ho sentíem també, la lluita de la Mireia Benito per intentar la victòria d'etapa a la tercera jornada, amb aquest cara a cara final amb Misha Bredewol, que era favorita, era més ràpida i ho tenia molt complicat. La Mireia, que va lluitar, es va quedar amb la segona posició. L'endemà a Lagunas de Neila, de nou la Mireia, que va estar buscant objectius ambiciosos. En aquesta ocasió va acabar quarta de l'etapa i a la classificació general, doncs la mateixa posició, victòria final per Yara Castellain. Evita Music, la francesa, va ser segona, Usó Ostolaza, la basca, tercera, i la Mireia Benito a la quarta posició final. I d'aquí hem saltat ja cap al Giro d'Itàlia, intentant fer una mica de resum d'aquesta segona setmana, que va arrencar també ara fa just una setmana, amb la victòria d'etapa de Pipo Ganna a la crono, amb la crono de més de 40 quilòmetres més ràpida de la història de les grans voltes, amb Enric Mas intentant la victòria d'etapa, però caient per darrere de Jonathan Narváez, l'equatorià que es va imposar per davant del ciclista d'Artà. Triplet ja de Jonathan Narváez, veurem si n'aconsegueix més. Triplet també d'etapes per a Jonas Vingegaard, que a més, després de la victòria d'etapa a Pila, es va situar líder de la general, Malla Rosa, tot indica que en aquesta última setmana la mantindrà i s'emportarà el seu primer giro. I en l'etapa del diumenge, en final a Milà, en aquest circuit de Milà, circuit urbà, amb polèmica, ara ho parlarem amb el Fletxa, va arribar la fuga. 4 ciclistes en fuga, un noruec i 3 italians. Doncs bé, victòria per a Fredrik Duersnes, per davant de Mirko Maestri, Martin Marcellusi i Mattia Weiss. El noruec es va imposar als 3 italians per desencís de la televisió italiana. Va, en parlem de tot plegat. Entrem al territori Fletxa.
Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Bueno, Toni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs amb un Giro que s'està acabant, amb alguna polèmica, amb diferents, sobretot, opinions sobre si està en un Giro interessant a nivell de classificació general o no, perquè el domini de Vingegaard és molt evident.
És els dos punts de debat. Anirem per parts. Et preguntaré després per aquesta polèmica de l'etapa de Milà d'aquest passat diumenge, però tu has dit, el gran nom és el de Jonas Vingegaard, que sembla que té el Giro a la butxaca i a vegades per moments també sembla que no està exprimint-se al màxim. No sé tu quina sensació Clar. Et deixa tot plegat.
Bueno, la sensació és que el Vingegaard està dominant, que està a un bon nivell, però que té marge de progressar. Llavors el que jo penso és que l'està dominant el Giro, però està amb el cap al Tour de França. O sigui, ell sap que si corre el Giro com ho està fent ara, pot arribar més fort del Tour del que ha fet els últims anys. De fet, el propi equip, el Visma, ha dit que l'any passat, quan va fer Giro i Vuelta, les dades del Vingegaard deien que la Vuelta encara va tenir un rendiment superior al Tour, com que la segona gran volta va ser capaç de rendir superior. Llavors jo crec que han après del doblet de l'any passat una mica, i doblet perquè ha doblegat, tot i que ja va doblegar quan va guanyar el curs la Vuelta, no? Sí. Però bueno, que amb les últimes dades sí que ells aquest any estan fent el Giro no només per guanyar-lo, sinó per guanyar el Tour. Clar, sí, aquest és el missatge, no? Volen fer o ser més competitius al Tour de França davant un Pogacar que està sent més fort també que l'any passat.
Mm. Home, tot això és interessant perquè està trencant amb el paradigma, que si que hi havia una mica instal·lat que si vols disputar el Tour t'has de centrar en el Tour i la resta de grans voltes doncs més aviat molesten una mica, sobretot el Giro que és previ. És evident que cada Giro és diferent per participació, per recorregut, però és interessant perquè a més amb números a la mà es demostra això que dius tu.
Clar, bueno, el número sobretot per entendre com està el Vingegaard. Clar, aquest any el Giro no té grans rivals, sobretot per les caigudes de Bulgària, està sent un Giro força còmode pel Vingegaard, i és que els tres finals anals que hem vist des de Blockhouse, Corno a l'Escale i l'altre dia a Pila, a la Vall d'Aosta, jo he pres dades una mica de BAM, o sigui, estimacions de BAM que pots fer, que és la velocitat de sessió mitja, no?, que fan els corredors, i el rendiment del Vingegaard, clar, als tres finals anals ha estat amb un BAM molt similar, entorn al 1720, 1775, no?, a Blockhouse. Clar, si això ho comparem amb la velocitat d'ascensió mitja que es va fer el 2024, la pujada de Plateau de Vell, tant ell com el Pogacar van fer més de 1.800. Això què vol dir? O sigui, recordem que el BAM es medeix entre els metres d'ascensió d'una pujada dividit pel temps que trigues en hores, ¿vale? I el que hem d'entendre és el rendiment, per exemple, el Giro de la resta de corredors està en torn a 1.600. No? D'aquí pots fer una estimació de watts quilo i bueno, més estimacions que depèn molt del pendent, de les pujades i tal, però el que ens hem de quedar, els números que fa el Vingegaard avui dia pujant són superiors als seus rivals, els seus rivals no arriben a abans de 1.700, el Vingegaard ho supera, però clar, el Tour de França amb el Pogacar es trobarà en situacions que superarà els 1.800. No? O sigui, ell espera estar a un nivell superior. Per tant, jo sí que entenc que l'està, i confirma la teoria de que estigui corrent, dominant, però sense fer exhibicions, sense exprimir-se al màxim, i pensant en el Tour de França. Ell guanyarà pensant al Tour, aquest Giro.
Interessant, eh? Interessant això que posa sobre la taula. Per la resta, i només breument, amb la setmana que ens queda, que és la tercera setmana, que hi ha un parell d'etapes molt dures i molt contundents, però sobre el paper Vingegaard ho té controlat i aquest Giro se l'hauria d'emportar, eh?
Buah, és que en condicions normals així serà. Fixa que inclús a l'etapa de Milano de seguida es van aixecar la mà, que el circuit era massa perillós, i el Visma, això, els circuits perillosos no els agraden. Ja a la Vuelta, quan la van fer l'etapa aquí a Barcelona, de seguida els Visma estaven tots que no, que s'ha de neutralitzar, perquè era una situació perillosa d'aigua i, vale, doncs hi ha caigudes. Però és que ahir no van haver-hi caigudes. A part, hi ha una imatge curiosa del Vingegaard que baixa el cotxe dels jutges i està agafant amb una mà la bici i amb l'altra s'està enganxant al cotxe per parlar amb el jutge, amb el comissari, no? I agafa un forat i, clar, per poc cau. I dius, veus, per poc caic. Home, clar que perquè estàs anant amb bici amb una mà. És ridícul. O sigui, jo, de la veritat, em sembla ric perquè és molt còmic. O sigui, tu com pots dir que per poc caus si vas amb una mà en bici perquè amb l'altra estàs enganxant el cotxe? Home, clar que caurà, sort que no has caigut, no? Però, a veure, que era un circuit tècnic? Ho sabíem, estava allà, però és que feia un dia esplèndid a Milana i no haver-hi cap caiguda. Llavors, bueno, van aconseguir això. Ells van, això, a intentar la situació més segura possible, que tot li vagi al seu bé per acabar aquest giro. Això per tema de caigudes i de més. I després, per la resta de rivals, és que la resta de rivals ja han dit que és que no van ni a lluitar pel guanyar, que lluita està només pel podi, que ho ha dit el Félix Gol, ho ha dit molts corredors, és que ho venen inaccessible, intentar sorprendre el Vingar o aïllar-ho, és que no, no, o sigui, no, és que no n'hi ha, ja. El Giro tampoc dona més aquest any d'etapa, o sigui que ni el Giro en el recorregut ni pels participants, és el que és i... Jo estic gaudint més, personalment, del dia a dia i de les etapes, que estan sent molt maques. De la general, home, sí, està bé, però vaja, és com molt previsible.
Sí, sí, totalment. Per cert, què va semblar aquesta polèmica amb l'etapa de diumenge a Milà? Que una cosa és què es va decidir, com es va decidir, un recorregut que a més se sabia des de fa dies, des de fa setmanes. Què en penses tu de tot plegat?
De la seguretat?
Sí.
No, per mi... Aviam, no era un circuit fàcil, però per ser un circuit urbà mitjanament tècnic n'hem vist molt de pitjors. I et dic, o sigui, al final és que no van haver-hi caigudes. La decisió van això, prendre els temps a l'última volta. O sigui, van fer com els últims 15 quilòmetres, si estaves a la general, podies deixar-te caure. Per mi, aquest tipus de sessions, fins a cert punt es puc entendre, però no em sembla bé de dir, tu ets esprinter, si es vols jugar la vida, jugat-la, jo com que vaig a la general no tinc per què jugar-me-la. Ah, és que no, és que és un tema d'estatus total, o sigui, segons l'estatus que tinguis al pilot o a la cursa, pots tenir el privilegi de córrer més segur i si no, no. És que no, personalment no em sembla just. O sigui, ja et donen 3 quilòmetres, ja dius que la distància s'ha ampliat a 5. No estem contents amb això, i dia com ahir, vinga, va, l'ampliem a 16 o no sé quants quilòmetres. És que, no ho sé, jo... per mi no va bé, la situació no és bona. Però, bueno, mira, van acceptar, van tenir contents el líder i tothom content. A mi no em va agradar, però, bueno.
A més, amb una actitud també polèmica, afegim o repetim amb aquest qualificatiu en referència amb les motos, els cotxes, aquí què passa?
Bueno, va haver-hi molta polèmica pel tema de l'escapada, perquè l'escapada es va burlar al pilot, ¿vale? Com vam burlar, és que el pilot que lluitava per guanyar l'etapa no va ser capaç de tancar el forat, no els van enganxar. I què va passar? Que molts corredors dels que van estar tirant, sobretot del Lidl Trek, del Johnny Milan, deien, no m'ho puc creure, jo sé els números que he fet, del que sóc capaç, és impossible que els de davant no els haguéssim enganxat. Hem cremat 30 corredors i no els hem enganxat. I deien que, clar, que era la proximitat dels vehicles que anava al darrere de l'escapada, que això els hi favoria a la pròpia escapada i que per això no els van enganxar. El que passa que, clar, tot i que n'hi ha estudis, que si vols els puc repassar una mica, sí, dels avantatges del que diu l'estudi, hi ha estudis, però això, aquests estudis estan fets en un escenari ideal de línia recta, no estan fets en un escenari de circuit. Que aquest avantatge, des del punt de vista, en un circuit com el d'ahir, no és tan ampli. Però sí que l'estudi diu, mira, un vehicle, un cotxe, que estigui rodant a un metre d'un ciclista, té una velocitat d'entorn als 47 per hora, ¿vale? Per quilòmetre té un avantatge de 3,6 segons. Clar, si està a 5 metres... aquest avantatge és molt inferior, és a 0,35. I si està a 10 metres, si és un cotxe, 0,05. O sigui, gairebé no n'hi ha avantatge a 10 metres. I si és una moto, clar, aquí l'avantatge és molt inferior perquè és un avantatge que no arriba al segon, si està a un metre al darrere, i si està a 5 metres, 0,75, ja s'apareix gairebé a 10 metres. Clar, si veus imatges, Isaac, d'ahir, sí que hi ha moments que els cotxes estan molt a prop, estan entre 1 i 2 metres, ¿vale? Llavors dius, ostres, sí, s'estan beneficiant de l'aerodinàmica, de l'efecte aerodinàmic de portar un cotxe, certs vehicles i motos al darrere. És cert, això existeix. Però, clar, aquest avantatge el té el pilot, també. Si el corredor que està tirant al davant i porta 100 i pico corredors just al darrere, també té un avantatge aerodinàmic. Per això costa menys, quan estàs tirant, tancar un forat. Repetim, en quines condicions? si aquest pilot està enfilat en fila d'un perquè és un circuit tècnic, ja no té tant avantatge. I els vehicles ahir, potser sí que hi havia estones que estaven a prop, però moltes estones no, perquè en curva ja no estaven tan a prop. Llavors, què passa? Jo crec que els escapats, i de fet el guanyador, ja ho va anunciar, que ell volia el dia de Milán burlar el pilot. Per què? Perquè entraves un circuit tècnic, et podies beneficiar de certes situacions i el pilot no es beneficiaria tant d'aquest efecte. El circuit s'entrava a 50 km d'arribada. La meva pregunta és, sabent aquests trucs, diguem-ne, per què no vas enganxar els escapats abans d'entrar al circuit? No, van decidir intentar enganxar-los a l'última volta. Impossible. Això sí que era impossible. Clar. O sigui, no han fet autocrítica, perquè a nivell tàctic, amb tots els directors que han tingut i tal, i de fet el líder Trek que fitxa el Bernie Eisel per la seva intel·ligència en tàctica, ostres, perdona'm, però és que ahir no va ser el més intel·ligent. És que ahir no. Si ahir tu havies de treure el grup abans d'entrar al circuit, a l'escapada. El grup havia d'agafar l'escapada abans d'entrar al circuit, perquè dins del circuit ja era impossible. Vale? I un altre, clar, ja és un altre debat, perquè tu pots dir, això de les motos s'ha de controlar. Vale, controlem-ho. Hi ha tecnologia, es poden ficar certs sensors per mantenir, per veure la distància, mesurar-la i la resta. Però clar, com que és un truc, també és un truc el que fan els equips dels velocistes a la sortida de l'etapa, quan bloquegen la carretera, per impedir que 10 corredors, per exemple, marxin a l'escapada. Ells seleccionen, en el cas marxen dos o tres, ja tanquen. Es posen d'acord i fan el famós barrage. Mm. Clar, quan fan el barrage, això és l'actitud antiesportiva. Perquè si tu estàs evitant que certs corredors puguin atacar i que volen anar a escapada no tenen espai, això no és gaire esportiu, perquè tu hauries de ser capaç de neutralitzar-ho, no bloquejant la cursa, sinó contraatacant o seguint l'atac. Si bloqueges, és una manera molt fàcil, és un truc. Clar, això com ho controles? Clar. És un truc que fan els sprinters també, no? Mm-hmm. Doncs això treu, això controla d'una manera que, no sigui, que sigui sancionable. I veuries que moltes escapades arribarien a l'esprint, moltes més de les que arriben ara. Llavors, repeteixo, des del meu punt de vista, autocrítica, i si vols fer una mica més de fair play, ho has de fer des de l'inici de l'etapa, també, perquè això no és gaire fair play.
Clar, clar, clar. Bé, tenint en compte que aquest giro, la general, està bastant sentenciada, tal i com esperàvem des d'abans que comencés, el que ha passat en aquesta etapa de Milà d'aquest diumenge, doncs ens ha anat bé per fer una mica de lliçó sobre fair play i diferents trucs, que a vegades freguen la línia per una banda o per l'altra i a vegades venen des de fora, com és en el cas de les motos, per repassar què passa dins del pilot. A mi em semblava molt interessant avui abordar aquestes qüestions, o sigui que posar una mica la lupa, l'ull, en allò que no es veu moltes vegades, perquè això del barrage passa en moments de l'etapa en què no tenim ni càmeres moltes vegades i per tant ens passa desapercebut.
Bueno, avui dia amb les retransmissions de l'etapa sencera s'hi veu més, el problema és que és més evident del que era abans, però bueno, hi ha situacions... I és nou, Isaac, aquest barrage és nou, abans no es feia. Mm. A mi em va enganxar a partir del 2009, o així, va començar a fer l'Eisel, també. Va ser el primer... Sí, va ser ell, i es posaven d'acord, i és que no deixaven passar ningú. Tu intentaves atacar i és que et tiraven de... O sigui, et feien fora de la carretera. Clar, és que, bueno, això no està gaire bé. Llavors, això, ja et dic, repeteixo, els primers anys més de professional això no existia. Va arribar tard. Bueno, després tothom ho va entendre, ho va fer i ara ho fa tothom. I jo li vaig dir a l'Eix, i diu, vale, però és que ara ho fa tothom. I sí, clar.
Ja.
Però
l'altre dia,
no és just.
Perdona, ara és que no recordo quin exciclista entrevistaven, tampoc en algun podcast internacional crec que era, i li demanaven per quins codis o gestos es mantenen de respecte dins del pilot, i diu, pràcticament cap. Diu, sí que es manté a respecte quan el líder de la general o els grans líders s'aturen a fer les seves necessitats, que llavors ningú es mou. Però més enllà d'això, pràcticament ja no respecta res.
A mi no em sorprèn, perquè al moment que tu tens uns corredors bloquejant la carretera perquè no et deixin atacar, quin respecte estàs demanant?
Clar.
Però si a tu no et deixen córrer. És que què vols demanar si tu impedeixes que un corredor que vol anar a l'escapada no pugui anar-hi, bloquejant la cursa? És que això és una falta de respecte enorme.
Sí.
És que, clar, hi ha molta hipocresia, Isaac.
Clar, aquesta
molta,
és la qüestió.
Molta. Però bueno, són, mira, problemes del ciclisme. No, però són problemes que... Aviam, que el ciclisme és un esport que, clar, de vegades és molt complexa en molts aspectes. Mm. Hi ha aspectes com aquest. Per a mi, quan tothom diu que no respecta res, però què voleu? Si us heu... El ciclisme és el tornat així, que és que bloqueja la... Com pots bloquejar la carretera? O sigui, jo no entenc de futbol, però bloqueges el partit? Ostres, el catenaccio, no?, que deien els italians. Clar, és que si bloqueges el partit no has de jugar. Fins a quin punt això és esportiu? És el mateix. Sí. I aquí què passa? Com que es posen d'acord entre tres o quatre equips, es posa d'acord el Rockets, el Lidl, el Soudal i qui més? I ahir inclús un Movistar volien la... Clar, quatre equips. Vuit corredors per equip, és que ja ho tens, ja has bloquejat la cursa.
Clar.
Ja, no hi ha d'atacar ningú. Si vols atacar, agafa una gravel, perquè si no passaràs pas al pilot. Que es fa, eh? Que de vegades la gent ataca per l'herba. És que... I a sobre dius, no, és que ja no em respecten, però si tu ets el primer a evitar que la gent pugui anar escapada. Mm. Ja et dic, això és nou, eh? Això és nou, bueno, nou, de fa 18 anys, sí. 15 anys. O sigui, això abans no, això no es veia. Tu volies anar escapada, tenies tota la carretera per atacar. I ho neutralitzaven o no, però clar, era un joc més, en aquest sentit, més...
Més honest.
Més honest, clar, ara... Si és que són... No és casualitat que s'escapin tres o quatre corredors i es bloquegi. No, perquè es posen d'acord.
Clar.
Però bueno, en fi. A mi ja m'agrada, allò d'ahir ja em va agradar. Ja t'ho dic, em va agradar per un cop d'atenció als genis, sí, del pilot. Tant. Però bueno.
I tant que sí. Molt bé, doncs bé, ja tindrem una altra setmana que de Giro, que com vas anunciar ha passat ràpid, i ara ens queda aquesta última que acabarà de decidir la victòria, sí, de Vingegaard i el podi final. Veurem si em barregen alguna etapa o no. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Bueno, Isaac, gràcies i fins aviat.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Acomiadem el Fletxa i, com us deia, mentre fem repàs del que anem vivint, mica en mica anem mirant també cap a aquest gran depart de Barcelona. Fa uns dies que el Roger Adrià està ja concentrat a Sierra Nevada, preparant els propers objectius, d'entre els quals destaca la cursa de casa. Sona estrany, eh? Parlo del Tour, perquè en aquesta propera edició només hi participarà un ciclista nascut a Barcelona, i aquest és el Roger Adrià. Roger, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Ara mateix, aquella fase o aquella part de la temporada en què la gent que no està disputant el Giro, com és el teu cas, doncs toca mirar a mitjà termini, eh? Hi ha propers objectius, concentracions, és una miqueta això, no?
Sí, exacte. Ara, doncs, bueno, hi ha algunes curses al maig que una part de l'equip les fa, però bueno, els altres, doncs, estem enfocats en preparar ja les curses de l'estiu.
Què tal aquest inici de temporada amb pell nova, amb colors nous, amb aquest nou equip, amb el Movistar? Com ha anat?
Bueno, ha sigut uns mesos sí que una mica complicats, no ha acabat d'anar al 100%, però bueno, a poc a poc ja entrant en la dinàmica de l'equip, i segur que esperem que a partir del juny ja surti tot millor.
Sí, una mica, repassant els teus resultats, jo sempre m'agrada fixar-me aquesta part de la temporada com et va per les Ardenes, que és bastant el teu territori. I aquest any no t'ha anat gaire bé, eh? Tret de l'Amstel, amb 27a posició, però ni a Fletxa ni a Lieja vas poder acabar.
No, exacte. Al final, aquest principi de temporada no ha acabat de sentir-me bé físicament, i bueno, al final, doncs, aquestes curses són molt exigents, i si no estàs al 100%, doncs és impossible fer res. Ara, doncs, una mica de desconnexió després d'aquestes Ardenes, i tornem a treballar per tornar a trobar aquest 100%.
Estàs, insisteixo en l'última pregunta, en aquest sentit, però estàs trist, decebut amb com han anat per les Ardenes, ja no només pels resultats, perquè tinc la sensació que tu són unes curses o un territori que t'agrada molt, que tu passes molt bé, i el no poder-te sortir bé les coses, no sé amb quin cos t'ha deixat.
Sí, no, o sigui, realment sí que estic bastant decepcionat, però bueno, com et dic, ho agafo amb, doncs, per donar-me més energia, si cap, per preparar l'estiu.
Aquests dies que estàs per casa, mires ciclisme per la tele?
Sí, a mi m'agrada veure sempre.
Molt bé. Entre la Vuelta femenina i el Giro aquestes últimes setmanes, doncs estem tenint feina. Cap on mires tu? Els teus propers objectius cap on passen?
Doncs els meus propers objectius són el Tour de Suïssa, el Campionat Nacional i després el Tour de França.
El Tour de Suïssa, que juraria, ara parlo de memòria, tu potser ho tens més controlat, aquest any pot ser que retalli etapes?
Sí, han retallat dues etapes, llavors es queden en 5 etapes, comencen el 17 de juny.
Exacte, que se la coneixia, anys enrere se la coneixia com la quarta gran, perquè després de Tour, Giro i Vuelta era la prova amb més etapes i que mica en mica ha anat retallant. I el Tour de França, quina il·lusió, que guapo, no?, que sortia de casa.
Sí, impressionant. Sortint de Barcelona és, sí, és algo especial.
Ah, m'imagino que en el seu moment, clar, quan es va anunciar, corregeix-me, tu devies estar al Red Bull Bora encara, no sé com ho vas rebre en aquell moment, la notícia que el gran depart seria Barcelona, ho recordes?
No ho recordo, si et soc sincer, no recordo quan es va anunciar, però bueno, segur que quan va sortir va ser bastant il·lusionant, sí.
Saps què m'ha passat ara? Que una mica aquelles batalletes ja de ser una miqueta veterà. Els que tenim una edat recordem o tenim gravat quan es van anunciar els Jocs de Barcelona, aquelles famoses paraules de la Vil de Barcelona, i és allò que tothom recorda quan es va anunciar els Jocs a Barcelona que estava fent, per això et deia una mica això amb el Tour de França, el que passa que clar, el Tour és cada any, no com els Jocs, però en qualsevol cas sí que m'imagino això, que un cop ho vas assimilant, ho vas assumint, amb inquietud especial, no?, per saber per on passaran les primeres etapes, com serà tot plegat, no?
Sí, això sí que un cop es van començar a anunciar les etapes sí que les vaig començar a mirar i clar, al final les mires d'una altra forma, no? Les mires doncs, per carreteres que coneixes perfectament.
Tu que ets de Barcelona, quantes vegades deus haver pujat a Montjuïc?
Doncs a Montjuïc de les que menys, probablement, perquè al final, com per arribar has de creuar la ciutat i tal,
clar,
per entrenar, saps, se't fa una mica complicat, llavors no he acostumat a anar gaires vegades. De fet, diria que fora de cursa, de la Volta a Catalunya, no hauré anat gaire, més que poder per passar la tarda, més que en bici.
Clar, amb això també tens raó, perquè la teva sortida en aquest sentit, què seria? Més per la zona de sortir de la ciutat per Collserola, per exemple?
Exacte, per Collserola, i normalment jo acostumo a anar més direcció al Vallès.
Escolta, què crida l'atenció d'aquestes etapes per Barcelona? La primera és una crono per equips, que gairebé diríem que té una mirada més turística, com acostuma a passar ja aquests últims anys, que no pas esportiva. La segona sí que és més made in Barcelona, amb aquest final a Montjuïc, amb aquest final trencacames, amb el circuit final. Què et crida l'atenció? Què en destacaries? T'agraden?
Sí, la veritat que l'etapa en si m'agrada molt, l'únic que ara com l'han canviat pel tema de la peste porcina.
Sí, cert.
Sí que és una mica, sí que estic una mica decebut, no? Perquè al final l'etapa passava per Collserola, per Vallvidrera, després baixaves per la Rabassada per entrar a Barcelona i em feia moltíssima il·lusió passar per allà, perquè aquestes sí que al final són les carreteres que com a ciclista fas cada dia. I ara traient això sí que em sembla una mica de greu, però bueno, les altres també, doncs, pujant al Port de Vegas i després, per suposat, doncs, Montjuïc serà superespecial.
Doncs escolta'm, Roger, que vagi molt bé ara aquests propers dies que faràs aquestes concentracions en altura i després les properes curses, i vaja, esperar amb neguit i sobretot amb il·lusió aquest Tour de França que es va acostant, aquesta gran sortida aquí a Barcelona, que vagi recuperant la forma també i a veure si en cau alguna de sonada, perquè m'imagino que guanyar Montjuïc seria el somni que vaja, que no es pot ni escriure.
Bueno, i sí, això ja seria bueno, inimaginable.
Home, hi haurà molta batalla, però tu ets un finalitzador, o sigui que, escolta'm, per somiar que no quedi.
I tant.
Molt bé, Roger, escolta'm, que et vagi molt bé aquests propers dies. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 13è Ràdio Volta de la temporada amb un Giro d'Itàlia masculí gairebé liquidat i amb un Giro d'Itàlia femení que arrenca aquest dissabte amb 9 etapes, amb una crono individual el quart dia, dues etapes d'alta muntanya, bé, una d'alta muntanya, la penúltima, i una de muntanya, l'última, especialment mirant aquesta del penúltim dia, el dia de Sestrier. Ho explicarem, com sempre, aquí, a Ràdio Volta, el Giro, amb Vollering, Vives, Nebbiadoma, Reuser, Longo Borghini, Van der Breggen, Elisa Bálsamo, en fi, llista llarga, veurem qui se l'acaba emportant.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.